Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, els parla Ot Manresa. Comissions Obreres presentarà una bateria d'al·legacions a la proposta de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència de reduir la retribució de les activitats regulades del sector elèctric i gasístic, és a dir, del transport i la distribució d'energia. La sectorial d'indústria del sindicat ha afirmat aquest dimecres en un comunicat que no comparteix la proposta del regulador i ha alertat que podria perjudicar l'ocupació en el sector. També expliquem que les obres de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot han començat aquest dimecres al matí sense cap incidència destacada més enllà de les retencions en hores punta. Durant els propers 8 o 10 dies es mantindrà un sol sentit de la circulació a la via en direcció a les preses i l'Ajuntament anirà informant de l'evolució dels treballs. Informa des d'Olot Televisió, Roger Santaló. Bona tarda.
Bona tarda. Les màquines han entrat a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot per la rotonda de la Solfa al voltant de les 10 del matí. Com estava previst, han començat les tasques de fresat i sanejament per a la col·locació de l'asfalt reductor del so. En motiu dels treballs, només s'obre un carril de circulació en direcció a les preses i els vehicles que accedeixen al centre de la ciutat han de fer-ho per l'Avinguda Santa Coloma. Aniol Sallabona és regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot.
La valoració que fem inicialment, juntament amb la policia municipal, és positiva. Les hores puntes que habitualment aquí a Olot ja tenim una concentració de vehicles entre les 8 i les 9 del matí, és veritat que amb l'inici de les obres doncs hem tingut aquestes concentracions habituals de vehicle a l'entrada d'Olot, però la policia municipal ha reforçat la zona de la rotonda de la Solfa, també de la plaça Clarà, i s'ha anat absorbint el trànsit amb normalitat.
La primera fase de les obres té una durada prevista de 8 o 10 dies, durant els quals es mantindrà aquesta regulació.
Gràcies, Roger. I tensions i fortes crítiques del comitè d'empresa de Mútua Terrassa cap al servei d'urgències. Ho explica des de Canal Terrassa, Quico Simó.
El comitè d'empresa de Mútua de Terrassa denuncia un cop més que la situació al servei d'urgències és insostenible i posa en risc la salut dels pacients i els treballadors. Es queixa que el personal està sobrepassat per la quantitat de pacients que han d'atendre. A això cal sumar-hi aquells que haurien d'estar a planta en un llit i que, en canvi, han de ser atesos als bocs d'urgències, fins i tot als mateixos passadissos. Victòria Ortega és la presidenta del comitè d'empresa de Mútua de Terrassa.
Portem anys que, en comptes de millorar, el que hem fet és empitjorar. Tenim, per exemple, ahir, quan jo plegava de treballar, hi havia 22 persones que tenien cursat l'ingrés i no tenien llit. Per tant, aquesta activitat assistencial que es tindria que dur a la planta d'hospitalització es suporta amb càrrega de treball al servei d'urgències.
Aquesta situació provoca un augment de l'estrès dels professionals, facilita que hi hagi errors i que l'atenció varis, portant a situacions incòmodes que fins i tot posen en perill la seguretat dels treballadors. La queixa l'han fet arribar a l'empresa sense que de moment hi hagi hagut resposta.
Gràcies i acabem amb els esports. Plata d'Ona Carbonell en el sol lliure de natació artística al Mundial de Guangzhou. És la seva tercera medalla a Corea i la 23a del seu palmarès en un Mundial. Per altra banda, en futbol, el Club Futbol Reus és exclòs de segona B i haurà de jugar a tercera. La Federació Espanyola de Futbol així ho ha comunicat, dient que la Societat Anònima Esportiva del Club Reusenc no ha estat admesa per tal de participar en aquesta categoria. I de moment això és tot des de la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Són les 6 i 4 minuts, comencem la tercera hora amb el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui ens anem cap al Garraf, Ivan.
Doncs coneixem el preu del peix avui anant cap a Vilanova i per això saludem el venedor de la confraria de pescadors, Josep Egea. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Josep, com ha anat la jornada avui?
Pues ja portem tot el que va de setmana, els de matins molt fluixos. La sardina i el feitó amb tanta lluna, que ara estem amb, tot i que avui ha estat una mica núvol, però estem amb lluna plena total, el peix es dispersa i de tant dilluns com dimarts com avui, molt poc peix.
Escolta, i això de la lluna plena com va? O sigui, és a dir, és en funció de la llum, no?, que hi ha durant la nit, el que fa que no hi hagi tant de peix.
Exacte, el peix blau, quan hi ha molta llum, la lluna, per dir alguna cosa, ell veu i veu bé, no? I llavors es dispersa. En canvi, quan no hi ha lluna, el que sí que és el tipus de pesca que es fa, que s'encén el bot de llum, aquella llum la trau i va cap allà, perquè només hi ha un punt molt fort de llum. I el peix blau va cap allà i és quan, per dir-ho d'alguna manera, l'enganyen, no? I és quan es pesca més. En canvi, si hi ha la lluna plena, doncs tot el mar és una llum, per entendre'ns, i el peix pues, no es concentra en un punt concret.
En tot cas, quines són les espècies que més s'estan agafant?
Bueno, aquests dies, la setmana passada en concret, va haver-hi una baixada bastant important de, amb el que fa a quilos de la majoria d'espècies. Vam tindre una baixada perquè també dilluns va ser bastant mal temps. No aquest dilluns que hem passat ara,
Em refereixo
a l'anterior. Exacte. També veníem d'aquell cap de setmana amb tormentes, etcètera, i va ser una setmana molt, molt fluixeta en general. Tot i així, la gamba, per exemple, es comporta molt bé, el pop roquer, l'escamarlà també, el llagostí, que ja vaig avisar fa uns dies de que estem en temporada, i tot i que no són grans quantitats, pues se n'està agafant força per lo que és la nostra zona, etc.
Pel que fa al preu del peix, entenc que una mica millor, no? Si pel que fa a quilos va una mica més fluixet, el preu millora.
Estem amb uns preus bastant normals per lo que nosaltres el que s'acostuma a treballar. El que s'hi ha pujat moltíssim és la sardina. La sardina, independentment de la lluna, etcètera, etcètera, no se n'agafa gaire, i ara en aquesta època, sobretot a la costa sud d'Espanya, és com una bogeria. Amb la tonteria aquesta dels espetos, paguen la sardina el preu que sigui. Llavors, la poca sardina que s'agafa, pues està a uns preus que no, per dir alguna cosa, surten de la lògica, de la normalitat, de la mitjana, que sempre s'estarien pagant. És conseqüència, evidentment, de que n'hi ha poca. Clar, si estem amb el de sempre, una barca potser agafa 100 caixes, i amb 100 caixes fa el jornal, quan normalment, no sé, amb 300 caixes, boi ni el fa. Però és conseqüència de que després n'hi ha 4 o 5 o 6 que no han agafat ni un peix. Per tant, vull dir, no és allò de tirar campanes al vol, que es diu, perquè n'hi ha un que li anirà bé la nit, però la majoria no.
I ara aprofito per preguntar-te, aprofitant que hem tret el tema del marisc, el preu del marisc funciona igual que el del peix? És a dir, com més hi ha, més barat, o funciona diferent?
Normalment, sí. Sí, si n'hi ha més quantitat, no és que sigui molt més barat. Compte amb lo de barat, perquè a vegades, oi, és un terme
exacte,
que...
Sí.
Però normalment es nivella més el preu. Estaríem parlant, per exemple, la gamba grossa fa pues, el mes de maig i part del juny, que si recordeu hi havia l'aturada biològica a Tarragona, pues, sempre s'estava movent entre... Posem uns 70 euros al quilo a la llotja, estic parlant, i en canvi, pues ara aquestes setmanes estaríem parlant de 55-56 euros. Clar, 56 euros una espècie a la llotja, després posada al mercat, és un producte car, molt car, oi? Però, clar, tampoc és els 70 i pico que anava llavors.
Escolta, Josep, i finalment, previsió per la resta de la setmana, com ho teniu, això?
Bueno, el temps és bo, es pot sortir a treballar, només falta que el peix vulgui morir, sobretot la sardina i el seitó. Demà és dijous, si demà aconseguissin bones captures, és bo, perquè el dijous és un dels millors dies perquè es fan... O sigui, els majoristes ja compren per enviar a tot Espanya, no?, de cara a la venda de divendres-dissabte, que acostumen a ser dels millors dies. Però, vist el que estem tenint, molta esperança no hi ha, la veritat és aquesta.
Doncs, Josep, en tot cas, ho seguirem i esperem que la cosa millori la resta de la setmana, que demà dijous sigui un bon dia, i en tot cas, en parlem la setmana vinent per veure com ha anat.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, a reveure.
Bona tarda.
I, de fet, marxem del preu del peix a conèixer històries de mar. Judit.
Doncs sí, Cano, cada dimecres ens agrada conèixer una nova història de mar i avui concretament coneixerem quan el mar Mediterrani era el centre del món i ho descobrirem de la mà de Mar Villalbi, arqueòloga i conservadora d'arqueologia al Museu de les Terres de l'Ebre. Bona tarda, Mar.
Hola, bona tarda.
Me sembla que avui ens remuntem a molts anys enrere, no? Aproximadament uns 3.000, potser?
Sí. Avui on anirem al primer mil·lenni abans de Crist i anirem venint.
Quan parlem de conèixer la història de quan el mar Mediterrani era el centre del món, per què es coneix així?
Bueno, és un títol, però també és un títol que, com el Mediterrani com a centre del món, és un poc també en relació a lo que després els romans van dir el Mare Nostrum, no? El mar que ells van arribar a dominar i a conquerir, i que van conquerir totes les terres que donaven a aquest mar. A l'antiguitat hem de pensar que les vies terrestres, no, les vies de comunicació per terra, moltes vegades eren molt complicades i sempre se va utilitzar molt més tot el que és la via fluvial, tant de rius com la via marítima, no? La navegació al mar, una navegació que no era com la d'avui en dia, però que este tipus de comunicació els permetia més rapidesa i menys problemes per anar d'un lloc a l'altre i sobretot per a mercadejar.
Val, perquè comentes que no navegaven com ara, és a dir, no navegaven a mar obert, sinó que ho devien fer amb trams més petits, potser més prop de la terra?
Sí, en principi el que feien era navegar sense perdre mai de vista la terra, una navegació de cabotatge, que es diu, no? D'un punt a l'altre. I després, en un primer moment, pel comerç el que s'utilitzava eren agents comercials. És a dir, que a la millor, per exemple, els grecs arribaven primer hasta Itàlia, no? Allí fent el seu comerç, el seu intercanvi de de matèries primeres, de productes manufacturats, i aquells comerciants d'Itàlia després anaven a les illes o per a la zona de Massàlia, de Marsella, i comerciaven. O sigui, hi havia diferents agents comercials. Després, en el temps, ja s'atreveixen a fer comerç, un comerç molt, de molt més llarga distància, perquè suposo que els guanys també eren més grans, ja.
Perquè comentes que la navegació en aquell temps la finalitat principal era comercialitzar diferents productes. I qui eren els que navegaven?
Bueno, navegaven, no sé, diferents pobles, perquè sobretot tot el que són els grecs és un comerç, són agents comercials per excel·lència, no? Són, perquè és un poble mariner, per dir-ho d'alguna manera, és que és un poble mariner, perquè ells el que tenen és el mar, no? I tenen poc terreno, poc territori, així entre cometes, no? Però vull dir, és un poble que sempre s'ha dedicat més al mar. I llavors els grecs, els diferents pobles, sobretot els diferents pobles de les illes, no? Són els que més comercien. Doncs jo que sé, els jonis, els egeus, vull dir, tenim diferents que van comerciant per tot per Mediterrani. En principi, és el que t'he dit, primer és distàncies més curtes i després i més llargues.
Després, i què és el que es comercialitzava?
Comercialitzaven, a veure, en principi, porten ells productes manufacturats i recull i compren, o sigui, mercadegen en matèries primeres. Això sobretot és al principi. Després ja a partir d'estos contactes comercials i de la culturació, els pobles indígenes també aniran afegint productes manufacturats. I un altre dels grans productes d'aquella època, doncs és els esclaus, per exemple. També és important el comerç que hi ha. I, però bueno, sobretot, ja t'hi dic, sobretot són metalls, van a la recerca dels metalls. I després hi ha, pues, oli, bueno, gra, sobretot el gra, i després ja aniran comerciant, pues, en oli i vi, la gran triada mediterrània, que és el cereal, l'oli i el vi.
Quan comentes que comercialitzaven esclaus procedents del nord d'Àfrica, potser, o en general?
En general, perquè aquí en aquell moment no eren... Després sí que seran un dels centres on hi haurà més comerç d'esclau, però en aquell moment eren o més llibres o més esclaus, punto. I si tu t'agafava una guerra i perdia, i eres de la part dels que perdien, doncs te converties en esclau. Era així. En aquell moment les coses funcionaven així.
I una mica ens estàs explicant una mica la història en general del Mediterrani, no? Una mica romans, grecs. Aquí a Catalunya hi ha alguna anècdota o alguna història que passés en aquesta època a les nostres terres, al Delta de l'Ebre o aquí?
En principi, en aquells moments, a les nostres terres, les terres de l'Ebre, tenim la gran via de comunicació que és l'Ebre. És una via que serà molt important tant per als fenicis, que són... O sigui, els fenicis, en principi, són els primers... Fenicis i grecs són els primers que comercien molt al llarg del Mediterrani. Hi ha una diferència entre... Els grecs és simplement comerç. Els fenicis li interessarà diferents coses a nivell comercial, diferents productes, i el que faran és instal·lar factories. Ells instal·len factories primer a la zona d'Andalusia, de l'actual Andalusia, perquè van sobretot a la recerca del metall. En aquells moments, pensa que fa 4 dies que s'has començat a expandir la metal·lúrgia del ferro, i la metal·lúrgia del ferro és molt, molt... O sigui, se coneix d'abans, però que les comencen a... O sigui, la seva expansió és en aquests moments, i que és molt important perquè tindre armes en ferro és guanyar o perdre una guerra. I en aquells moments hi ha molt de moviment dels grans imperis i la guerra és un fet diari. Llavors, els fenicis el que fan és crear diferents factories a la zona d'Andalusia, com he dit, i a la recerca de metall. I després, mentre que la part de Catalunya tindria més un comerç grec, que en aquells moments es començarà, o sigui, no en aquells moments, un poquet més tard, es comença també a tindre algunes factories, alguns assentaments comercials, més que factories, un assentament comercial, que és el més conegut és Empúries.
Empúries, cap a Girona.
Sí. I el riu Ebre fa un poc, molt serà en època romana, però en aquells moments ja es comença a fer un poc de punt de contacte entre uns i els altres. I per tant, a les nostres terres, en aquella època, ara ja estem parlant un poc més per aquí, que seria, parlem ja d'un segle VIII, els últims anàlisis que s'estan fent, que estan trencant un poc, estan trencant el discurs que es feia fins ara, estan parlant que se deia un VIII quasi nou, i això ens canvia un poc el discurs, però bueno, de moment no hi entrarem fins que no analitzem el que fan recerca de tot això. Però en aquests moments es comencen aquí, estem parlant abans de Crist, perdona, perquè en aquests moments tenim aquí els primers contactes comercials amb els fenicis, que és, el més conegut és, perquè tots els anys ens dona sorpreses, Sant Jaume Mas d'Encerra, Alcanar, que és tot un complexe, coneixem bé, que és el que s'està excavant actualment, coneixem bé el que és l'assentament del Capdill. La Moleta seria l'assentament de la població relacionada en aquesta comunitat, perquè la tribu seria la tribu del que després serà la tribu dels Ilercavons en època ibèrica. És un jaciment que està molt ben conservat i surten molts de materials, àmfores fenícies, i portaven vi, i en el vi també anirà venint tot el que són la tradició, o sigui, la manera de prendre el vi, com les cerimònies, el ritual, la vaixella, tot això vindrà en els fenicis i després també ens vindrà la mateixa tradició, però grega.
Que estaríem parlant fa uns 2.500 anys?
A veure, atrás. Sí, segle VIII abans de Crist, estem parlant del 700 abans de Crist, doncs sí, 2.700.
2.700 anys, val. I la moleta del remei que està a Alcanar, no? Hi ha un poble...
Sí. Sí.
Per situar-nos una mica també.
Sí, vale. Sí, perquè jo a vegades... pues sí. I, per exemple, actualment, també estem veient que és molt important una manufactura que hasta ara anàvem trobant en jaciments de Catalunya i d'això, però que i totes les, bueno, de la zona llevantina en general, i que no veiem massa bé què, i és lo tèxtil. Lo tèxtil està adquirint una categoria d'indústria, d'indústria en aquella època, una indústria artesanal, però d'indústria en aquella època, i saps que t'he dit que feien, o sigui, que comerciaven en matèries primeres, però en el cas del tèxtil estem veient que potser primer sí que va ser la matèria primera, però que després ja s'instal·len aquí telars, I estem parlant, perquè a Sant Jaume Mas d'en Serra apareixen grans quantitats de lo que se'n diuen pòndera, que són los pesos que aguanten la tensió, o sigui, que fan la tensió del telar, dels fils del telar.
I unes tales que potser estaven fetes amb productes que havien sigut introduïts?
No.
Eren d'aquí, eren productes d'aquí.
En productes d'aquí.
Com ara quin?
Bueno, sobretot suposem que és l'olí, perquè a la zona de Gandesa sabem que n'hi havien, són un poquet més tardans, a nivell de cronologia arqueològica apareixen un poquet més tard que tot això d'aquí de Sant Jaume, podem estar parlant d'un 5-6, però bueno, encara hem d'escapar més, no? I ja sabem que allí apareix tota una zona de tractament del lli, de tractament de fibres vegetals. Llavors, seria este producte que en principi, primer segurament se vendria com a matèria primera, però que arriba un moment en què, el que t'he dit, estem ja parlant per les quantitats que surten de material vinculat a lo que és el món tèxtil, estaríem parlant que se sortirien en peces, ja? Per entendre-m'ho, sortirien en peces de tela.
I que després exportaven, no? Unes peces que exportaven pel mar.
Exportaven pel mar, exacte, fent este intercanvi. Apareix molt, sobretot, vi. Perquè, clar, vi és un producte de luxe en aquells moments, perquè també el seu conreu a les nostres terres és un poc més tardà, lo tenim documentat un poc més tardà, i segurament arribaria de la mà d'aquests agents, d'aquesta gent, arribaria aquí de la mà d'ells, arribaria el conreu més extensiu i en més gran escala del vi. I en aquells moments és un producte de luxe que la seva possessió dona força i poder als cabdills. Els capdills de les comunitats d'aquí de l'Ebre.
Comentes, Marc, que s'estan donant a terme excavacions ara, a Sant Jaume, i estàs participant...
No sé si esta setmana ja estan o si es comencen la setmana que ve, però tots els estius, ara a finals de juliol, principis d'agost, estan excavant a Sant Jaume, i normalment, quan fan la coenda de l'excavació, tots els anys, fan una visita en què ho expliquen, el que ha sortit aquell any, i es pot veure bé el jaciment, perquè si no després lo tapen per una qüestió de conservació.
Val. I per què s'excava a l'estiu?
Bueno, perquè normalment, a veure, tots estos jaciments, això són el que en el món d'arqueologia li diem les excavacions programades. I normalment formen part de grans recerques, quasi que habitualment són sempre de les universitats. Abans, com les universitats a l'estiu és quan tenen vacances, entre cometes, que jo no sé si coneixo cap arqueòlic d'aquestos que paguen vacances, doncs pues, abans, a les seves vacances estan excavant a ple sol.
Val, és que no sabia si era per temps meteorològic, però és un per motiu d'agenda, com si diguéssim, no?
Sí, normalment és per motiu d'agenda, perquè per motius meteorològics és molt fort excavar l'estiu, és molt dur.
I participes en aquests excavaments aquests anys o no?
Bueno, nosaltres més que participem no directament, el museu el que se n'encarrega després és de que quan hi ha tots aquests materials ells els han estudiat, tots els materials de les Terres de l'Ebre, excepte els de Tortosa, tenen el seu dipòsit aquí al Museu de les Terres de l'Ebre. I llavors nosaltres després ens encarreguem de la seva preservació, de la seva custòdia, la seva preservació, i que arribi a les generacions futures en bones condicions. I a més de la difusió, perquè molts d'aquests materials actualment els podeu veure aquí a l'exposició d'aquí del Museu de les Terres de l'Ebre, aquí a la seva Amposta, i que el que tenim més que res és un en general, és un poc un l'arqueologia a les Terres de l'Ebre des de la prehistòria fins a la mitjana, i llavors te pots fer una idea en general de com ha anat tota aquesta evolució històrica, i si no, els específics d'Alcanar se poden veure a Alcanar, a la Casa Alcono.
Doncs serà qüestió de fer una visita, i que sigui també guiada per veure tots aquests materials que teniu aquí al Museu de les Terres de l'Ebre, que està situat a Amposta, o bé al Canà.
El Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, que està situat a la Casa O'Connor del Canà, i on allí s'explica tota la part de la protohistòria de la nostra zona, no?
D'acord, doncs, Mar Villalbí, arqueòloga i conservadora d'arqueologia al Museu de les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tota aquesta informació que es vivia fa tants d'anys enrere al mar Mediterrani i també les nostres terres.
Gràcies a vosaltres.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Deixa'm dir-te, amic meu, tu has nascut per això. Si volem, volem, si volem més enllà, no deixarem que vells paranys ens puguin agafar, que avui tot serà més clar, més senzill, més real, sense res més a les mans i volar. Que tu has nascut per viure sense por, per creure un altre cop, que això pot ser millor. Que senzill és caminar quan no busques un camí, quan no hi ha res per trobar, ho tens tot ara i aquí. Avui no ens aturarem allà on ja haguem estat, que volem seguir jugant, que hem vingut per això. Que això és només un joc, per viure sense por, per creure un altre cop, que això pot ser millor. I que no et puc agafar, sé que tot està canviant, però jo et dic que això és veritat,
que no hi ha res esperant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I avui a l'apartat de gastronomia el que volem és tractar una de les propostes segurament més celebrades de tot l'estiu. Sovint a l'estiu el diferenciem de la resta de l'any perquè sortim, tenim una major i millor vida social, perquè també doncs, ens agrada sortir a prendre una copa, fer un refresc, i de prendre copes avui en volem parlar. I sobretot amb gent que en sap, i molt, de fet, dels millors del món, no, Cristina?
Exacte, ens hem desplaçat fins al paradís, eh? Ens n'hem anat a Cadaqués per parlar precisament, com bé deies, amb un dels millors coctelers. Estem al Bar Boi acompanyats d'en Manel Veí. Bona tarda, Manel.
Bones, què tal? Benvinguda.
Explica'm, perquè això de barrejar alcohols i sucs i tal, ho podem fer molts, però realment això es necessita coneixement i tècnica.
Sí, tant. Bueno, molt de coneixement, sobretot del producte i del que vas arribar a aconseguir de fer.
Nosaltres som un programa mariner. Per exemple, els còctels, com bé deia ara en Josep Maria, podria ser una cosa que tots veiem així per fer el got a la nit, o bé, a l'estiu es permet tot, eh? També es permetria a les 9 del matí, però pot ser una beguda per acompanyar un plat?
Sí, tant. Fem, jo, per exemple, a part d'anar aquí al Boia, tenim 43 còctels d'autor, que la carta està enfocada en tots els països del món doncs, en els que he viatjat. Tenim producte des de Colòmbia, Ecuador, a tots els països que he estat durant aquest hivern, més o menys, i fem còctels, podem maridar els còctels amb cada plat, perquè fem còctels des de secs, cítrics, afruitats, per qualsevol tipus de moment. I a part, per exemple, els hotels que assessoro, seria l'hotel principal, l'hotel central i l'hotel únic a Madrid i Barcelona, doncs allà fem menús de degustació amb còctels i plats. I, per exemple, si hi ha 5 plats, doncs els maridem amb 5 còctels. Per exemple, comencem amb un còctel picant, cítric, i després anem acabant amb un més sec, és allò, anem canviant.
Per tant, és tot un bon, això dels còctels. Jo ara dic, per exemple, amb un bon plat de sushi, amb quin còctel ho podríem maridar?
Vale, doncs mira, tenim un còctel que es diu Ciudad de Perú, que és una versió d'un ceviche. Un ceviche és un plat típic d'Amèrica Latina que combina cítrics amb picants i tal. Vale, doncs per exemple, aquest còctel porta pisco, que seria un destilat del Perú. Després porta cilantro, chile jalapeño, gengibre, i l'acabem amb una espuma de llima i de decoració una fulla que ve d'Islàndia i té gust a ostra, però no té res a veure amb el mar.
Tu has treballat per Sud-amèrica, per Àsia... Realment a tot arreu es troben els mateixos productes o, per exemple, els còctels poden variar molt segons doncs, els ingredients autòctons de cada zona?
Buah, cada país té els seus productes i, per exemple, aquest hivern he estat a 13 països diferents fent assessoraments. He estat des de Tailàndia, Malàsia, Indonèsia, Costa Rica, Mèxic, Ecuador, Colòmbia... I cada país té el seu, o sigui, hi han productes que sí que es poden trobar per tot el món, però altres que no, que només en el país o només a la regió.
Però, de fet, quan parlem de còctels, parlem de la barreja de diferents gustos, diferents licors, aromes, diferents també aromatitzants. Parleu de productes que, en molts casos, a casa no hi són. Per tant, el còctel és un element, sobretot, per prendre fora de casa.
Sí, home, totalment, claríssimament es poden fer còctels a casa, es poden fer... Sí, jo sempre el que recomano per fer a casa seria més el rotllo ponches, perquè normalment quan estàs a casa i vols fer còctels estàs amb amics, quan acabes de fer un sopar i tal, i jo ho faria sempre amb més producte local, perquè és el més fàcil. Sí, aquí podem, per exemple, aquí Cap de Creus podem aconseguir de romaní, farigola, podem aconseguir moltes espècies que són gratis per nosaltres, i després podem aconseguir una bona ginebra que sigui d'aquí a la terra, com per exemple Gin Mare, que representa el Mediterrani, doncs barrejant un llima i una mica de sucre doncs es poden fer moltes i moltes coses.
Escolta'm, això del còctel és tot un art. Quants gustos diferents has hagut de provar per poder dedicar-t'hi plenament? És a dir, quant temps has hagut d'experimentar per conèixer, no diré tot, però sí gran part de lo que s'ofereix al món?
Bueno, jo vaig començar a treballar al Bulli del 2008 al 2011, després vaig estar en el Tickets de l'Albert Adrià a Barcelona, vaig estar amb en José Andrés a Washington i amb el Granachas a Chicago, i faig moltes coses amb en Paco Pérez, i treballant a l'alta gastronomia doncs acabes coneixent molt i molt de producte. I a més, amb els viatges que he estat fent des dels últims anys, doncs vaig buscant producte, perquè a part jo me'n vaig en un país i m'empapo de la seva cultura. Per exemple, demà mateix me'n vaig a Colòmbia una setmana i per demà passat ja tinc preparat com una ruta a 3 mercats diferents per anar a buscar producte que no he provat mai, saps? I a partir d'aquí doncs, fem les barreges i els combinats i bueno, les creacions que fem.
Cada país, cada cultura té un gust diferent. Ja que hi ha aquell famós mite de que la Coca-Cola ajusta el seu, la seva dolçor en funció del país en el qual es ven, o això abans es veu que ho feien, no ho sé.
Sí, això és veritat.
És cert, eh?
Perquè Mèxic, per exemple, té una Coca-Cola que és més dolça que la dels Estats Units. Sí, sempre s'adapta als tipus de sucre i a la quantitat de sucre que li agrada a la gent del país. Això... Mèxic els agrada les coses molt més dolces, doncs li posen més sucre.
Clar, això per tu és una mala... Si ho coneixes, fantàstic, però si no ho coneixes, és una mala jugada. Tu arribes a Mèxic a fer un combinat amb Coca-Cola, o és igual, un combinat sense Coca-Cola, però per un públic que els agrada més el dolç, i com no ho coneguis, la reacció no és la mateixa.
Bueno, el que està clar, el que t'ajuda molt és l'experiència, i normalment als països que vaig doncs estic uns dies allà empapant-me del que mengen, del que veuen, com ho veuen o com s'ho mengen, i a partir d'allà doncs faig les meves creacions en base als gustos del que busquen ells.
Jo sempre he volgut fer una...
O sigui, per exemple, a Mèxic els agrada molt les coses picants, els agrada les coses dolces, doncs intentem fer còctels secs, cítrics, picants, és allò, doncs perquè s'adaptin als seus gustos, amb salts de cuc, amb salts de mini saltamontes, no sé, fem coses molt, molt especials.
Hi ha una pregunta que sempre he volgut fer i aprofito per fer-te-la tu, aviam si m'ho pots explicar. James Bond, quan entrava, sempre demanava un martini mezclado no batido. Quina diferència hi ha?
Sí. Bueno, que un seria... clar, nosaltres bueno, fem servir diferents estris per a la cocteleria. Tenim el got mesclador, que seria la manera més clàssica de fer un dry martini, perquè sí que seria un got mesclador, que seria un got de vidre, amb gel, i se li posa el destil·lat i es barreja amb una cullera llarga. I això el que fa és que no es dissolgui tant el gel. Però, per exemple, hi ha gent que li agrada com una mica més aigualit, doncs prefereixo fer-ho amb una coctelera Boston de metall, fent shake, i que no quedi com tan fort el còctel. Per això era... Si hi ha gent que li agrada mezclado o agitado, saps?
Ja t'has resolt el dubte, Josep Maria?
Fantàstic. No, és que no m'ho he entès, jo no. Tinc el paladar foradat, per això. Digues.
En Manel m'ha fet aquí un còctel en un moment, la veritat, eh? Vull dir, realment quan tens tècnica és fàcil, però té tot un procés. Explica'ns, perquè tenim aquí un còctel que el podrem veure a les nostres xarxes socials per qui estigui interessat. Quin és aquest còctel?
Vale, aquest còctel es diu Chuchaki. És un de les inspiracions que vaig agafar a Ecuador. Vaig estar un mes i mig allà treballant. Vaig estar treballant en un hotel totalment sostenible, que està allà a la platja, que teníem un hort i tot el producte que fèiem servir doncs el traiem d'allà. I aquest còctel maig com inspirant allà. I és una base de licor de canya de Manabí, que és una regió d'Equador. Després porta lulo o naranjilla, que és un cítric, és una fruita que ve de la tomata, de la família de tomata, però no té res a veure amb el gust de la tomata. Després porta gers, porta malta llima i l'acabem amb un bitter de fava tonka, que la fava tonka és una fava que es troba a la selva d'Equador, de Colòmbia i de Venezuela, que té molt de gust te recorda la vainilla, la canyella, espècies. Vale, i el còctel porta això. I després l'acabem amb una pols d'or, com pots veure al voltant de la copa. És un got negre amb una pols d'or que té al costat, saps? Perquè pots anar llapant el còctel a mesura que vas beguent. I és una pols que fem a base de llima, llimona, àcid cítric, li posem sparkies, que seria com un estil de petacetes perquè te vingui com petacetes així a la boca, i després la quedem amb una pols d'or. I sempre fem servir el tema de les palletes biodegradables, que jo crec que s'hauria d'apuntar tots els bars de per tot ja. I jo sóc ambaixador d'una marca que es diu Ecovisa, que és una empresa d'Eivissa que tenen palletes de tot tipus de biodegradables. Tenim palletes, com podeu veure, tenim palletes de bambú, palletes de palla, de cartró, després tenim un tipus de plàstic que està fet amb plantes i és totalment biodegradable. I res, animem des d'aquí al Boia que tothom comenci a fer servir aquest tipus de palles perquè toca.
Home, la veritat és que les estem veient, n'hi han de molt diferents, realment, també segons el còctel, no? Segurament una canya o l'altra. I a mi m'ha fascinat aquesta última que ens estava explicant, de que està feta amb diferents plantes, perquè realment tu te la mires i sembla una canya de plàstic, i quan la toques sembla una canya de plàstic, però no ho és biodegradable.
Totalment, i ara n'estan fent de, bueno, de tot tipus, des de les fibres que deixa l'agave, que és el que seria, es fa servir per fer el tequila i el mezcal.
Oh,
sí, n'hi ha ara de palletes, una passada. És molt, sí. I ara són superaccessibles, o sigui, que els pots trobar ràpid per internet.
Aviam,
o,
qui,
si no, per l'agave web.
Aviam qui inventa les umbreles aquestes, també biodegradables, eh? Bueno, estan faran palillos i paper, això, i és fàcil, no? És més...
Sí, bueno, nosaltres no som tan... No, això no ho fem servir pas.
Però realment la decoració és molt important en un còctel. La presentació, bé, ens has explicat ara mateix, hi ha un piló d'ingredients a dintre aquest còctel que jo tinc ara mateix davant meu, però la presentació és el punt clau, no? Tothom quan pensa en còctels pensa en aquesta imatge de bellesa envoltant l'alcohol.
Sí, tant. La decoració és gran part del còctel, o sigui, perquè com a experiència ha de ser visual, gustativa i tot. Doncs, per exemple, nosaltres aquí en Alboia fem servir molta fruita deshidratada, ja que soc l'ambaixador de Botànica en Fruits, que és una empresa de Vic que es dedica a fer productes deshidratats. Tenen més de 20 productes, i des de taronja sanguina, taronja llimona, a mano de Buda, que és un cítric tailandès, de tot tipus de mores, gers, i clar, i nosaltres decorem, a part d'amb aquests productes deshidratats, doncs fem servir el que trobi a l'or. Per exemple, aquí tenim romaní, o sigui... Planti, bueno, hi ha romaní, farigola, hi ha lavanda i tot això, doncs cada dia abans de venir al bar doncs vaig a buscar quatre flors i tal, i ho baixi per fer les decoracions ben fresques.
I no tots els còctels han de portar alcohol. Realment, sense alcohol podem fer també varietats boníssimes, no? Des de tot tipus. Mira, ara m'està ensenyant aquí la carta que tenen.
Sí, a la carta de còctels, com que tenim 43 còctels d'autor, mira, en tenim 1, 2, 3, 4, 5. Tenim 5 còctels d'autor, ai, sí, d'autor i sense alcohol. Que diversos d'ells també ho fem sense sucre, doncs perquè molta gent doncs ja ni beu alcohol ni menja sucre, saps? I això, i tenim 5 còctels sense alcohol doncs per tot tipus de paladars.
Escolta'm...
I tenen gust de còctel, o sigui, ser un 100% com un còctel, però no té alcohol.
Manel, un repte, va, segur que... Bueno, un repte fàcil, per tu. És granissat, per exemple, granissat de llimona, o bé horchata, i un còctel sí. amb aquest producte. Què podríem fer?
Bueno, nosaltres fem, per exemple, fem una horchata aquí. Bueno, aquesta no la tenim, però hem tingut molts anys una horchata que fèiem nosaltres, 100% feta per nosaltres, però a base d'arròs. Un arròs de jasmín. Agafàvem, fèiem una fermentació d'un dia amb l'arròs, amb el sucre de panela, que és un sucre de canya 100% natural. Posàvem la fava tonka, canyella, vainilla, i l'acabàvem amb una mica de tequila. I tot això anava presentat amb una ampolleta, amb una pegatina... feta per nosaltres, i després amb un got, amb un gel a base de canyella. Però també el que aquí demanen molt al bar és horchat amb granissat, barrejat.
Calla!
Sense alcohol.
No m'ho diguis.
Sí, sí.
Sí? Espera't un moment, que jo crec que això ja veuràs. Ivan Fernández, anem a Vilanova. Ivan Fernández, què tal?
Doncs sí, ara justament
hem flipat, ara, espera. Sí, sí, he flipat. Sí, com li dieu això a Vilanova?
Clar, nosaltres aquí ho preparem i li diem mig-mig.
Mig-mig.
No sé si vosaltres ho coneixíeu.
Manel, això li diuen mig-mig aquí? Quan t'ho demanen, et diuen un mig-mig o no?
No, aquí no es demanen un guisat directe, així és. No ho hem batejat encara. Va, perquè, clar, pensa que aquí tenim clients de França, d'aquí del país, de per tot, saps? I ja. Ens ho demanen, però més la gent d'aquí, i barrejat. Sí, mig i mig. Clar, mig i mig és un bon nom.
Sí, ara veuràs, perquè precisament ahir en parlàvem d'això, ara veuràs d'on ve la història aquesta, que quan ja us ho dic ara, que a mi quan m'ho va explicar l'Ivan vaig dir quin mal de panxa de beguda. Però, sincerament, però no, sembla que no és així. Ivan, tu, la teva convidada, d'on ve això del mig i mig?
Això et volia dir, nosaltres estem ben acompanyats amb la inventora d'això del mig-mig, d'aquesta combinació d'horchata i granitzats, la Núria Nicolau, que és la propietària de la gelateria Llorenç. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, escolta'm, que tenim aquí, què és això del mig-mig?
Doncs ja ho han dit, granitzat i horchata, meitat i meitat.
Però com surt... Josep Maria, quin mal de panxa.
Què va. Que preguntin aquí a Vilanova i veuran. És una de les begudes més demanades.
Com surt la idea del mig-mig, Núria?
És molt curiós. Bueno, estic parlant-te que aquí ho tenim a l'empresa fa més de 60 anys, quasi ja. no? Sí? La meva edat, més o menys. Doncs va sorgir d'una equivocació, simplement. Com moltes coses que s'inventen, cada vegada t'equivoques i surt una cosa doncs, especial. Doncs a l'hora de portar la persona que ens portava el producte des del magatzem i ens el posava al taulell, i teníem un recipient per l'orxata i un altre per granissat, però estaven a la mateixa nevera. I llavors doncs, es va equivocar i va posar el granissat a l'orxata i llavors van dir, bueno, i ara què fem? Era un dia en plena feina, no teníem opció de només que de llançar-ho i vam dir, doncs ho venem a veure què passa, ha d'estar bo. I sí, sí, des de llavors que, doncs, que és una de les begudes molt, molt demanades a casa.
Toma, flipa, Manel, que fort, no?
Que molt bo, molt bo, sí, ja veus. Sí. Que això per la calor és ideal.
Sí?
Ara aquests dies d'estiu que fot tanta calor, pues va superbé, jo crec.
Doncs escolta'm, bueno, ja ho saps, si li vols, si vols aprofitar el nom i posar-li un mig-mig, doncs, Manel, tu mateix, eh? I si t'ho emportes, a l'estranger, ens ho fas saber, que li direm a la Núria. Escolta'm, moltíssimes vale. Gràcies. I a la Cantal, tot sense alcohol, eh? Ja t'ho dic. Vinga, que va...
Ho sento, bastard.
Que vagi
Merci
bé.
Merci vosaltres per convidar-me.
Cuida't, fins després. A reveure.
Vinga,
adéu. Una abraçada. Gràcies, Cristina. Núria, t'haguessis imaginat mai que això n'és tan lluny o no?
Bueno, a veure, és com el cafè amb llet, no? Suposo que és qüestió de barrejar coses que t'agraden i cadascú li posa un nom. Pensa que des d'aquí Vilanova fins a on esteu vosaltres, segur que ho venen a molts llocs, a moltes gelateries, i cada una té un nom diferent. El que passa que és el mateix, no? Però segur que tenen altres noms que no són mig-mig.
De fet, ara que parlaves del cafè, Núria, amb l'orxata també es pot barrejar el cafè, es pot barrejar realment amb moltes coses, l'orxata.
És una llet vegetal. Mm-hmm. Tal que ara que està tan de moda la llet vegetal, de soja, d'arròs, de tot, doncs és una llet vegetal, perquè la xufla és un vegetal.
Mm-hmm. De fet, a Alacant, si no m'equivoco, ho fan amb civada, fins i tot, eh?
Sí, allà també tenen una tercera, diguéssim, una tercera beguda, no?
Sí.
Que és l'aigua de civada. Mm-hmm. I llavors la barregen molt, també amb l'orxata, perquè té una miqueta de gust de cafè, un palet, i llavors... i afegeixen canyella i fan els còctels. També fan còctels a fora de les cocteleries.
T'has trobat, però, que, per exemple, ara jo poso el cas del mig-mig, que es fa amb granitzat de llimona. Clar, el granitzat de llimona el que fa és treure la dolçor de l'orxata. No sé si d'aquesta manera es perd una mica l'essència, no?, també, d'aquesta beguda o no.
No, no, s'equilibra molt bé, eh? No. La gent fins i tot diuen que a ells els agrada perquè els refresca més, no? Mm-hmm. L'orxata, a pesar que les dues coses són igual de dolces, més o menys, doncs, clar, l'orxata doncs, et dona la sensació de que estàs bevent una beguda més... Clar, té més greix, perquè l'orxata té greix, vull dir, és més pesada, no? I la llimona és més lleugera, llavors alleugereix una mica i s'equilibren l'una a l'altra.
Hi ha algun truc per barrejar-lo? Vull dir, primer s'ha de posar l'orxata, després el granitzat... Com es fa això? Perquè, clar, entenc que... No sé si podríem dir que pot ser perillós si s'arriba a tallar...
No. Bueno, alguna vegada ha passat, però, no és no habitual, no? Mm-hmm. Sí que és veritat que, clar, l'orxata és més líquida, menys líquida total, mm-hmm. i el granitzat és molt espès perquè té gel. Llavors, si posés després l'orxata, doncs que costa molt de barrejar-lo. El client s'ho ha de barrejar amb la palleta, que també en tenim d'ecològiques, eh? Com han dit, ja estem tots a dintre d'aquesta nova manera de cuidar l'ambient, no? De fer les coses ja més ecològiques. Doncs com et deia, si tu poses el granissat a dintre d'un líquid, doncs es barreja molt més aviat. I simplement és això, més o menys.
I heu provat de fer el mig-mig amb un altre tipus de granitzat, que no sigui el de llimona?
No,
o sigui...
a casa només tenim el de cafè i el de llimona. Mm-hmm. Es pot barrejar amb el de cafè o amb el de llimona.
Mm-hmm. El de cafè no té tant d'èxit, eh? Aquí a Vilanova...
Costa més.
Són molt clàssics, eh?
Sí, aquí sí.
D'aquí del mig-mig no.
Bueno, escolta'm, és que perdoneu, però el granitzat de cafè ha d'estar ben fet, eh? Jo he provat algun granitzat de cafè a algun lloc que és més un laxant que un granitzat de cafè, ja t'ho dic ara.
No, amb això tens raó. Amb això sí que tens raó. A casa sempre paquem, o com a mínim molts clients ens ho diuen, perquè estan acostumats ja a aquests granitzats de cafè una mica més lleugers, que el fem molt fort, i la veritat veritat és que a casa el fem com el fèiem abans, com es feien abans els cafès, amb mitjó, que deien. O sigui, fem el cafè tal qual, amb una olla i tal qual. Sí.
Escolta'm,
és potent.
Què és el que més agrada? És a dir, què és el que sol demanar la gent i què és el que més... No parlem de gelats, parlem de beguts, És a dir, granitzats, horchates... els cubanitos, també li dieu així?
Sí, cubanos, sí,
Els cubanos, sí, tot sí. Això. Què és el que més agrada, això?
L'horchata i el granitzat s'emporten al número 1, no? Tots dos. A parts igual, de vegades, depenent de la calor. Quan fa més calor, volen més granitzat. I si fa menys calor, doncs amb l'horchata ja va bé. Però aquí doncs tenim una horchata d'una qualitat bastant considerable. No diem mai, perquè no es pot dir, de que som els millors, però sí d'una de les millors horchates que hi ha al mercat. Això sí que n'estic segura de que ho puc dir amb consciència.
Que es fa amb xufa.
Sí, amb xufa de bona qualitat, perquè com en tots els productes, doncs n'hi ha de diverses qualitats, amb la millor xufa que trobem, que només es conrea a Alboraia, en un poblet a l'entrada de València, només allà. Això que parlava abans el Manel, que hi ha productes que només estan en un lloc, doncs la xufla és una d'aquestes coses. I nosaltres la portem d'allà, sempre la comprem amb el mateix productor, i intentem doncs cuidar-la molt perquè és el nostre producte estrella.
Ecològica, però, o no?
No, a veure, l'ecologia és molt difícil, perquè hauria d'estar tancat al camp. Perquè si no, doncs les aus, o sigui, el vent, pensa que això és com es conrea com les patates. Sota terra. Val? És un tubèrcul que està sota terra. I llavors, doncs, és difícil, és molt difícil.
Ho dic perquè hi ha molta gent que ha començat a treballar d'aquesta manera, amb xufles ecològiques a l'hora de fer l'horchata, per tant...
N'hi ha molt poca quantitat. I jo crec que si és, i si no és, no? Però, clar, de vegades doncs, també, no sé, no vull dir-ho perquè no ho sé. A casa no la comprem ecològica, perquè tampoc no sé si la podria comprar, si realment me la donarien ecològica, per jo poder-ho dir, saps?
En tot cas, sí que he començat a treballar amb l'horchata sense sucre. Això sí, molt important també per la gent que no pot prendre l'horchata normal, doncs també teniu per aquest tipus de col·lectiu que necessita l'horchata sense sucre.
Doncs sí, ja fa bastant de temps, perquè clar, doncs hi ha molta gent diabètica i doncs s'ha de tenir en compte doncs que no poden prendre sucres. I llavors la fem sense zero sucres, vull dir, només que la xufla i l'aigua i res més. Per tant, si algú vol algun edulcorant, se li proporciona l'edulcorant i ja està. Vull dir que no... És perfecte.
Aquí hi ha una cosa, Josep Maria, no sé si a tu et passarà també, però amb l'horchata i també amb el granitzat, a mi em passa. Em refresquen, però no em treuen la set.
Ah, sí, senyor. Sobretot amb l'horchata. L'horchata pasteja una mica. És a dir, al final, quan te l'acabes de prendre... Saps?
Jo crec que hauràs de venir a Vilanova a veure horchata. Després ja m'explicaràs. Que és tot un món, l'horchata. És tot un món, com el cafè, igual. És tot un món. Però, a veure, de fet, com hem dit, és una llet, té greixos, és boníssima per la salut, molt bona. Vull dir, m'agradaria doncs, que ho busquéssiu la informació i que la poguéssiu explicar un dia amb algun nutricionista que us ho digués, perquè realment és molt bona.
Sí?
Per la gent que menja és ideal, perquè amb un got d'horchata doncs és un berenar fantàstic. Si hi ha nens o gent gran que no els hi ve de gust menjar a l'estiu, penseu que amb una horchata de qualitat, en té prou per passar la tarda ben bé, De fet, doncs, clar, nosaltres ens agrada molt, jo parlo perquè m'encanta, i jo, doncs, la barrejo amb moltes coses.
Ah, sí?
I una de les coses que la barrejo és una... jo també faig còctels, i barreges, no?, com fan els cuiners moderns, però jo ho he fet tota la vida. I llavors, clar, l'estar treballant a la botiga tantes hores, doncs, tens que berenar, no?, i a mi m'agrada molt els entrepans de tonyina, perquè, clar, soc de Vilanova, aquí la tonyina, doncs, és un bon producte. I clar, que veus? Aigua. L'aigua, doncs me la bevia amb horchata. I la combinació del salat amb el dolç de l'horchata està fantàstic. Hi ha gent que... Sí, tu que ets de mal de panxa.
Oh, vols dir això?
Prova-ho. Home, no, si ho proves... Sí, sí.
Un bocata de tonyina amb horchata, eh?
Sí. Dic de tonyina sol perquè estem parlant, doncs, de, amb el, estem al programa El Far i, sí, i estem parlant de peix, però amb xoriço també estaria bo. Vull dir, això d'aquestes combinacions fortes que fan els cuiners d'avui dia, això ja s'ha fet abans.
Que raros són aquests.
Han barrejat coses així, una mica rares.
Déu-n'hi-do.
I estan bones.
Escolta'm, sí, no, una mica sí. Jo l'altre dia vaig fer amb vodka, el granissat, no l'horchata.
Ah, molt bé. Sí, sí.
Sí, no? Això, sí.
Aquí també el barregem amb alcohols diferents, amb destil·lats diferents. Ah, i pots pujar, i pots posar menta.
Ah, molt bé.
Que també està molt fresc. És una mica perillós, vull dir, pren-te'n un o dos, més ja, la cosa ja... Ah, clar, entra molt, molt, molt de pressa, saps? Allò que dius, ai, mira, està bo això, no és massa fort. I després, doncs, té l'efecte que té, no? I en fi, bé.
I han granissats per això que costa que se'ls hi trobi... Per exemple, el de maduixes és molt perillós, perquè, segons com, endolceix massa.
Sí.
És com el de cafè, no? O no?
Bé, home, és que el granissat de cafè, sí. També jo només prenc el de casa, també t'haig de dir.
Val.
Jo és que amb el cafè soc molt... molt especial, m'agraden els cafès molt bons i molt ben fets, si no, no em prenc. Prefereixo no prendre'n, perquè llavors sí que m'agafa mal de panxa, com dius tu, un cafè dolent.
És el pitjor que hi ha. Escolta'm, sí. Doncs et prenc la paraula, eh? Ho provaré, a veure què...
A veure, t'esperem a Vilanova perquè vinguis a provar-ho.
Vale. Mira, jo poso el bocata de tonyina i tu poses l'horchata, vale? Ja ho provaré.
Vale, fet.
Vale? Fem-ho així. Núria, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta tarda.
Igualment.
I, escolta'm, i provarem també el del mig-mig, eh? Que veig que això...
Home. Bueno, això s'ha de provar.
Soc jo que no m'entero gaire d'aquestes coses. Soc molt avorrit, per això es veu. Gràcies, Núria, una abraçada propietària.
Gràcies a vosaltres.
A veure, de la gelateria Llorenç, de Vilanova i la Geltrú. Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins demà.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs hem acabat el programa refrescant i refrescant-nos. Nosaltres segur, i espero que a la gent que ens escolteu també, i obrint les ganes de prendre bons productes, gelats i orxates de qualitat i de proximitat. Demà tornarem aquí, al Far, parlant, com sempre, d'allò que ens apassiona, que és el mar. A reveure.
Navega amb el Far.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La bombeta equilibrista sobre el buit.
Bona tarda, són les 7.